Hola, Pol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb un currículum tan envasable com el teu, es fa molt difícil escollir per on començar a parlar la teva carrera. Així doncs, comencem una mica pel principi, no? Pel cello. En una entrevista que vas donar fa un temps aquí a la casa amb la Jessica Sotodossos i la Sílvia, vas comentar que el cello va ser un instrument imposat per la teva mestra de música. Explica'ns una mica aquesta història.
Bueno, de fet, la mestra de música era amiga de la meva mare. I la mestra de música li va dir a la meva mare que millor el violoncel que el violí, perquè volia tocar el violí. I que no emprenyaria tant en casa.
I també perquè es veu que perquè eres una mica alt per la teva edat i que aniria més bé el violoncel o...
Bueno, més que res era això, que era una escola de música als Estats Units i allà hi havia tots instruments i podies triar. I, de fet, hi havia molts que tocava el violí i necessitaven cellistes i, efectivament, estava una mica més gran que els altres i em van ficar el cello.
I, per tant, vas oblidar el violí i vas acabar estimant el cello. Què té per tu aquest instrument que hagi fet que no l'hagis deixat ja al llarg de tota la teva carrera?
Com, perdona?
O sigui que vas acabar estimant el cello i no l'has deixat en tota la carrera. Què té aquest instrument que fa que li hagis dedicat la vida, entre cometes?
Home... És un instrument complet. Es pot fer els baixos, es pot fer melodies, es pot fer contraveus, es pot acompanyar. És un instrument molt complet, sí.
I té un so una mica melancòlic, pot ser, el cello? Sempre que l'escoltes dona una sensació, potser no de tristesa, però sí una mica de melancolia.
Home, és veritat que va bé per funerals, sí, és veritat, sí. Però també té alegria, també.
També pot traspassar els dos sentiments, no?
Sí, sí.
I dues paraules que van molt lligades amb tu són cello i jazz, no?
Sí, exactament. Jo em vaig dedicar des de ja en temprana edat al jazz i la improvisació.
I què et porta a acostar-te al jazz amb el cello? Perquè normalment el cello com a instrument solista no estem gaire acostumats a que es faci servir així, més com a acompanyament.
Sí, de fet hi ha molts de baixistes de jazz, com el Charlie Mingus, i un llarg elenco de músics de jazz baixistes que han començat amb el violoncel i després a interessar-se per el jazz han passat al contrabaix.
Sí.
Però no vaig fer aquest pas, em vaig quedar amb el cello violoncel, vaja.
I per què?
Perquè m'agrada el violoncel.
Tan bàsic com això, no?
Sí.
La darrera... posem-nos una mica en situació, Pol, perquè tu neixes als Estats Units, però
sí.
Tens ascendència holandesa...
Sí, els meus pares van emigrar als Estats Units i em vaig poder quedar també amb el passaport holandès, també, sí.
I has viscut a països tan diferents com Brasil, Mèxic, Filipines... I després de tot això, va i acabes a Sant Cugat. Què et porta a la nostra ciutat?
Bueno, de fet, fa 25 anys estava a París... I estava tocant al carrer, feia molt de fred allà. I vaig baixar a Barcelona i vaig conèixer la mare de la meva filla i em vaig quedar aquí.
Molt bé. I la darrera vegada que vas parlar amb nosaltres aquí a Cugat.cat, comentaves que Sant Cugat no tenia gaire bon circuit jazzístic.
Bueno, en l'època estava referint-me al tancament del Bebop Jazz Club.
Sí.
Perquè era un lloc que estava molt bé i no sé què va passar, jo vaig sentir que havia queixes de l'Ajuntament, que bueno, no es va facilitar les llicències, diguéssim, per el Bebop Jazz Club i es va tenir que tancar, que era un lloc molt bo. I entretant, em sembla que hi ha el Belgrado Jazz Club ara que fan jam sessions,
sí,
i això.
Exacte.
Però vaja, el que hi ha de programació de jazz en clubs o en locals petits, bueno, Sant Cugat no n'hi ha gaire.
Home, però des d'aquell moment fins ara han canviat una mica les coses. Bueno, no sé si coneixes la iniciativa Jazz en Viu, que han fet la Big Band de la ciutat i programen regularment a diverses sales de la ciutat, jam sessions. Com ho veus, aquestes iniciatives?
Home, és genial, qualsevol iniciativa és bo. Jo la veritat és que vaig estar viatjant aquests 3 anys, ara ja m'he ubicat altre cop aquí a Sant Cugat, bueno, sempre he tingut la casa aquí a Sant Cugat, però he estat una mica fora de contacte amb les iniciatives d'aquí, i per lo qual no puc parlar amb certesa de lo que està passant, però sí, clar, tots estem, els músics de jazz, estem sempre lluitant perquè hi hagi més difusió de la música de la improvisació. Mm-hmm. I continuem fer-ho cada un en el nostre àmbit i m'imagino que en Sant Cugat hi ha molts de músics de jazz i estem fent moltes coses, clar.
Sí, exacte, perquè és una ciutat que té molts músics. Potser sí que és veritat que proporcionalment amb la quantitat de gent que precisament es dedica al jazz sí que potser faltaria encara una mica més d'empenta. Aviam si ara que tornes et sentim més per la ciutat.
Sí, clar, segurament que estan treballant molt per la difusió del jazz a Sant Cugat, sí.
I canviem una mica de terç, Pol, i parlem ara de projectes.
Sí.
Comencem pels projectes passats. Tu has participat en la gravació de, bueno, 15 discs, com a compositor, com a intèrpret. Parla'ns una mica dels més destacats.
Bueno, el més destacat per mi ara és l'últim que vaig fer amb els dos últims de l'any passat.
Uh-huh.
Primer vaig fer amb Liva Vilavecchia, un saxofonista i compositor, i amb Casper St. Charles vam gravar un disc en l'estudi del Maurizio Vilavecchia.
Uh-huh.
L'any passat, sobre temes composts per nosaltres, majoritàriament per el Liva, hi ha dos temes també meus. I bueno, vaig estar tocant molts anys amb el Liva i sempre hem tocat el que es diu free jazz, que sense quedar ni res, posar-se a l'escenari a tocar. Però a poc a poc ens hem anat cap a la composició i formalitzar més les composicions i donar una mica de compte, diguéssim, un fil emocional a les composicions.
Uh-huh.
I bueno, aquest disc, Liva's Traum Trio, és el fruit d'aquest procés.
Uh-huh.
Després de l'altre disc que ho vaig gravar amb Agnès Servià, una pianista que viu a Girona.
Sí.
Aquest disc, quan ella és terapeuta musical.
Uh-huh.
I part del disc, la primera part del disc són temes, bueno, tots són temes seus, i hi ha quatre tracks que són de piano solo i els dos últims tracks estic jo improvisant sobre la seva música. Aquest disc es diu Veler i uh-huh. s'ha publicat també, bueno, aquest disc s'ha publicat l'any 2009.
Caram, i després també has participat d'una cosa que a mi em crida molt l'atenció, que és a la creació de bandes sonores. Com a compositor, com és l'experiència de posar música en un film? Quin procés creatiu es segueix? Perquè imatge, so, com es fa?
Home, el so pot manipular molt la imatge.
Absolutament, totalment.
Si tens un... Tornant a l'idea de funeral, si tens una imatge de funeral amb una música de circ, dona una idea completament
absolutament diferent
del que és un funeral. Però bueno, en general, el que porta la veu cantant és el creador de la pel·lícula, uh-huh. o també en el meu cas molt en teatre també.
Sí.
En general, hi ha unes propostes que es fa al director o a la directora i en el millor dels casos el director o la directora està obert a propostes i és comentar les diferents possibilitats. En el pitjor dels casos el director diu vull una música que sona com això i et mm-hmm. posen un disc.
Ah, això és el pitjor que es pot fer, no?
És més complicat, sí.
Però normalment accepten bé les suggerències?
Sí, que clar. Bueno, jo he tingut la sort de treballar amb bueno, sobretot un bon director en Holanda,
uh-huh.
que es diu Fritz Vogels,
sí.
que vaig estar 10 anys en el seu teatre, que també, bueno, treballava amb moviment, i també amb teatre visual i també amb cine. I 10 anys de treballar junts amb ell al final ens vam tenir una comunicació molt fluida.
Clar, després de tants anys suposo que ja sabíeu els tempos de cada un.
Sí, exacte, sí.
I una mica ja de cara al futur, quins projectes se't presenten en els pròxims mesos?
Bueno, hi ha diverses coses. Bueno, concretament amb el Liva Vilavecchia tocarem el dia 26 de maig al Festival de Granollers, uh-huh, amb el Liva Stram. Després el Víctor Nubla de Territoria Sonoro de Gràcia té un projecte que es diu Impronits, i tocaré el dia 20 d'abril al Electric Bar amb Ferran Besalduc, el saxo bajo, i Alessandro Oya, a l'electrònica,
uh-huh,
que és una iniciativa del Víctor Nubla, que entén molts, aquest.
I a part d'això, algun pròxim disc, o ara és una època per descansar en tema
bueno,
de discos?
De moment, de disc no tinc... Bueno, amb el Liva estem parlant de fer una altra gravació, i a veure si fructifica amb un disc. Després hi ha un altre projecte que m'interessa bastant, que fa temps que tinc, m'està rondant, és fer un... A veure com s'explica això. Un passeig concert.
Oh.
I és treballar en un bosc, fer un passeig amb gent. I que es planteja músiques diferents amb un grup, uh-huh, mentre la gent vagi passejant. I, bueno, amb instal·lacions també sonors. I llavors es fa un passeig, diguéssim, una hora a través del bosc, i la gent es va trobant amb els músics visualment i també acústicament a distàncies. Això, si es fa, estic esperant que es faci el mes de juny aquí a Girona.
A Girona.
Si es farà amb l'Eduard Casals, que toca Graia, Sac de Gemex, Flaviol, mm-hmm, i, bueno, hi ha moltes possibilitats amb aquests instruments de tocar a distàncies, també, que no es veu l'instrumentista, perquè se sent, i també amb els altres instruments, o també fent jocs amb mòbils i coses d'aquestes.
Caram,
sí.
Doncs això et promet. Moltíssimes gràcies, Pol, per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Ha sigut un plaer.
I des d'aquí t'anirem seguint i anirem posant els nostres espectadors al corrent de totes les novetats.
Vale, gràcies.
Gràcies, fins aviat.